Xarxa, ràdios, ràdios comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
Quins pensaments hi pots amagant darrere de... Ara els adolescents estan tot el dia amb el mòbil. Abans estaven a les places, jugant i parlant. En una era que ja la podem denominar digital, acceptem que hi ha un món i una identitat digital? O seguim discutint sobre si els mòbils i les xarxes són bones o dolentes? En aquesta convivència entre natius i immigrants digitals, és possible viure sense xarxes en un entorn hiperconnectat? O viceversa, es pot viure hiperconnectat en un entorn sense xarxes? Poden ser els joves trobar una comunitat digital quan no hi ha o no hi és al seu voltant? Què succeeix quan aquesta comunitat porta l'odi? Avui parlem sobre què és i com es genera la identitat digital i les comunitats en les xarxes. Som-hi! Jo sóc la Dora.
I jo sóc en Roger i us donem la benvinguda a La Plaça, un podcast d'Iwi. La plaça és un espai on no trobareu veritats úniques ni imposicions sobre el que està bé i el que no, sinó que gent que, com tu i com jo, volem parlar d'allò que ens envolta i ens remou envers la criança.
Com us vam compartir en l'anterior episodi, el projecte IUI és un servei que acompanya persones cuidadores, infants i joves, amb tots aquells reptes i dificultats que puguin sorgir a la criança, fent-ho a través de la metodologia Family Group Conference, que, com sempre diem, viene a ser una reunió familiar de tota la vida, i el més important és gratuït i confidencial.
Des de l'inici ens trobem que moltes de les preocupacions que acompanyem com a projecte són envers la relació que la família té amb les pantalles. Fills amb una experiència sobre el mòbil i les xarxes socials molt diferent a la que poden tenir els seus pares o mares. Llavors, en aquest episodi no volem caure en demonitzar les xarxes socials ni negar la seva utilitat, sinó que el que volem és escoltar experiències de joves en què tots podem aprendre i sortir una mica del tòpic de el mòbil i les xarxes socials són bones o són dolentes.
I per tot això, avui comptem amb la companyia de dues noies majíssimes que conviuen amb aquest món, no? I que volem que ens expliquin com ho veuen, i tenim a la Carla. Estem encantades que estiguis aquí.
I jo estic encantada d'estar aquí.
I volem que et presentis, o sea, com ho quieras, que nos cuentes.
Bé, doncs jo em dic Carla Rubio, tinc 23 anys, i com que a dia d'avui, quan t'has de presentar tothom diu soc i et dius del que treballes, perquè estem la major part d'hores del dia treballant, per sort o per desgràcia, doncs jo soc comunicadora, treballo als mitjans, i per tant, doncs sí, les xarxes socials tenen una part molt important en la meva feina i per tant en la meva vida.
Super.
I també tenim a la Maria, que és el mateix que la Carla.
Hola.
Volem que et presentis tu mateixa i ens diguis el que tu vulguis sobre tu.
Doncs jo una mica, com dèiem ara, em presento una mica amb el que treballo. També soc comunicadora, soc fotògrafa, videògrafa i també he estat ficada en rodatges, en el que va sorgint. I també he fet últimament un màster en educació, o sigui que també estic obrint aquesta altra via.
Que guai. Pues, el que fem normalment és... Intentem com reunir el màxim de veus, no? I d'opinions. I per fer això volem com ficar un àudio d'una persona de la nostra comunitat que comenta una miqueta la seva experiència amb el tema de la identitat digital i tot això. I avui ens parlarà, sí, de com conviu amb ella. I després, pues, una miqueta pues, comentarem l'àudio i sobretot com les vostres experiències amb el tema.
Jo crec sincerament que hi ha moments de tot. Hi ha moments on et mostres més com tu ets, fas una mica d'oversharing per les xarxes, i hi ha moments on passes més desapercebut, com que no necessites penjar tots els aspectes de la teva vida, però jo crec que simplement mostres la part que t'interessa de tu. No és que et facis passar per una altra persona, però mostres una mica el que tu creus que és interessant o que la gent li pot agradar, sense fer-te passar per ningú més, sinó potser els millors moments, com els highlights, podríem dir, del teu dia a dia o de la teva vida. Almenys en el meu cas. Sí que pot ser que al tenir certs referents a les xarxes, doncs, una mica de personalitat camaleònica, intentis una mica imitar les coses que veus per les xarxes de... influencers i coses així, però no és el meu cas. En el meu cas, com a màxim, doncs, podria arribar a imitar una mica pues, com alguns, alguna persona que fa la meva feina pues, organitza el seu Instagram o pengen les coses que pengen i com ho pengen. Això sí que pot ser més inspiració per mi. Però en quant a persona, no crec que sigui una persona diferent a les xarxes, sinó que al final sempre intentem mostrar la nostra millor cara.
Vale. Ara us faig una pregunta que la Dora se'n riu, perquè crec que és una pregunta molt de boomer, però creiem que era interessant com fer-vos la primera pregunta, que és si la Carla i la Maria en persona, com es porten amb la Carla i la Maria a les xarxes socials? Són amigues, no són amigues, es porten bé, es porten malament?
Començo jo?
Endavant.
Jo crec que sí que som amigues. Jo de moment no tinc aquesta... ara no em surt la paraula, però hi ha persones que els entro com molta... És que em surtis fora.
Com amistat,
sí. Que es veuen i no s'identifiquen amb...
Dissocien,
no? Dissociació, exacte. De moment no estic en aquest moment de dissociació perquè em tranquil·litzo molt amb... És una mica el que parlàvem abans. Hi ha un podcast que és el Ciberlocutorio de l'Andrea Gómez, que és una noia que no pot ser més fantàstica, que tenen un episodi que es diu El Grupo, que em va encantar i parlar una mica de totes les cares que tenim les persones, perquè és veritat que molta gent diu, ai, que falsa, no, gens ni mica, però tots, depèn del context social en el que estem, ens comportem d'una manera o d'una altra. Jo no sóc igual treballant que al bar fent birres amb les meves amigues. Llavors, al final, la meva feina consisteix una part en ser com sóc jo, evidentment, però no deixo d'estar treballant. Llavors, m'entenc molt, hi ha vegades que graves una cosa, surt mesos més tard i dius, hòstia, doncs potser ja no penso el mateix, però no deixo de ser jo. Llavors, intento caure'm bé, intento tractar-me amb carinyo i no m'aixecar-me molt.
I jo, per la meva part, crec que sí que em porto bé amb la Maria de les xarxes, però és veritat que hi ha hagut moments de tot, no? Perquè també ho parlàvem abans, ara que estàvem prenent un cafè, que, clar, tenim, per exemple, Instagram, el tenim des de fa molts anys, i jo, en el meu cas, el vaig començar a tenir aquesta xarxa social plena adolescència, i l'adolescència era una etapa de molts canvis, tant a nivell cerebral com a nivell hormonal com a nivell de tot, i, bueno, a vegades no t'entens ni tu, doncs imagina't haver de crear una identitat a les xarxes. També sense oblidar el tema de la pressió social, de la pressió estètica i totes aquestes coses. Llavors, jo crec que amb el temps he anat agafant consciència, que crec que això és molt important, i també aprens com a mirar, o sigui, a ser conscient de saber des d'on estàs mirant. És a dir, estic pensant això perquè realment a mi m'agrada, em sento identificat, o estic pensant això perquè... És una mica el que toca, no?
Sí.
És una mica el que se m'exigeix, és una mica el que, bueno, el que interessa. Llavors, has de tenir moltes reflexions internes amb tu mateix i aprendre a caure't bé, com tu deies.
I perdó, que no vull enrotllar-me molt, però també crec que és molt important acceptar que les persones tenim moltes capes i que jo estava molt obsessionada en dir, vull que quan algú entri al meu perfil vegi com sóc jo. Perquè una persona vegi com sóc jo ha de conèixer-me en persona, ha de ser amiga meva, ha de viure amb mi. És impossible, i mitjançant reels, que la gent vegi totes les teves capes. Llavors també has d'estar molt en pau en dir, hi haurà algú que em veurà per Instagram i no li cauré bé, i no passa res. O li cauré bé i perquè tindrà una imatge que no és com sóc jo, per exemple, i també pot passar a la inversa.
Exacte, jo crec que amb això que dius tu, jo crec que, i ho parlava l'altre dia amb la meva parella també, crec que en el moment en el que penses alguna cosa a les xarxes, deixes de tenir control sobre aquest relat, i dos, bueno, primer, estàs intentant tenir un relat, no? Sí. O sigui, això ja comença a ser això que dèiem de crear una identitat. Tu ho estàs intentant, vale. Però un cop ho penses, perds el control d'aquest relat, perquè parlàvem, no? Imagina't que penses tres stories. Un que estàs treballant a la feina, un fent unes birres amb els teus col·legues i un de borratxera a la nit. Clar, no serà, o sigui, no tindrà la mateixa imatge de tu la persona que només ha vist el que estàs treballant, la persona que ha vist els tres, la persona que ha vist només el de la borratxera, la persona que veu només el de unes birres i la borratxera. O sigui, clar, o sigui, només tu fent el teu propi relat, sí. Després no arriba com tu vols moltes vegades, no? O pot ser modificat. Llavors aquí hi ha tantes capes, com tu deies, que, clar, perdem el control, jo crec, també.
Però és loco això que dius, i crec que va lligat a la identitat digital que parlem, que és aquest relat, justament. És a dir, jo a mi mateix, com a Instagram, en alguns moments que m'he tingut enveja a mi mateix a Instagram, hi hi ha vegades que m'he fet com ràbia del pal... Mira el Roger, que està... Perquè és això, és com un relat de dir, sí. Aquí li donaré un like, però no comentaré. Perquè vull ser com... M'estic creant com una identitat on sóc misteriós a les xarxes, saps? O aquí faré aquesta story del mar, però el faré del revés, saps? Com loco. Llavors, tot això porta a que, el que tu deies, del pal, si hi ha una persona que només veu una cosa, entendrà una cosa, però tu, no, com a Maria, com a Carla, com a Roger, com a Dora, estem com... No, no, però has de seguir el fil de, la, de qui sóc jo a les xarxes, que sóc una persona que penja aquests stories o fa aquestes coses. Llavors, això ho volem vincular amb el tema de la identitat digital. Com li expliquem això a una persona que és més gran, a una persona que no té xarxes? Com li expliquem què és la identitat digital? No, no necessitem Pompeu Fabra que vingui aquí, eh? Vull dir, com per vosaltres, per aterrar-ho, com definiríeu aquesta identitat digital?
Per a una persona que no té xarxes, ja per començar, és molt important explicar que hi ha una identitat digital, és a dir, que existeix, que el que tu penges a internet té una conseqüència. No cal tenir milions de seguidors com perquè el que pengis tingui un impacte i t'agradi més o t'agradi menys, et defineixi d'alguna manera. Fins i tot si és un contingut en el que no estàs dient res, perquè al final ja estàs mostrant una part de tu. Llavors, les coses que es pengen a internet són importants i tenen un impacte, i crec que ja no només la gent més gran, sinó crec que en general a vegades se'ns oblida el tema de la petjada digital i coses així, i a mi em passa a vegades per la feina hem de fer com entrevistes de carrer i veus com dius, perdona, puc fer una pregunta, sortirà a xarxes, ah sí, i penso, dic, jo? I mira que estic fent la pregunta, però jo diria que no, yeah. O sigui, jo no sé com editaràs això, no sé quina part del meu discurs no sortirà. Jo diria que no. I jo, és part de la meva feina, que la gent digui que sí, o sigui, gràcies, però penso, realment la gent... Quant temps estarà aquest contingut penjat? I on es penjarà? I ningú pregunta mai res. Llavors sento que en general el problema que hi ha és que ja no hi ha ni tan sols consciència de que hi ha una identitat digital.
Total. Exacte, o sigui, totalment d'acord, i també una mica la idea aquesta com d'aparador, no? Del que veu el món. Perquè al final tu li estàs obrint les portes de... La teva identitat, bueno, la teva identitat, el que hagis escollit tu que comparteixes, però, no sé, igual dels teus llocs o inclús la teva casa o llocs on no entraria la majoria de la gent, no saps ni qui ho està veient, no, al final. Llavors, sí que crec que és important prendre consciència de que ho pot estar veient gent. I pot... O sigui, i mai acaba de ser la realitat tal i com és, però això crec que s'ha d'assumir, o sigui, és una part d'aquesta realitat i pot haver estat modificada o, com deia ella, o editada, perquè moltes vegades graves un vídeo, m'invento d'un discurs de, no sé, que algú està parlant i el graves, però tu pots fer talls, pots escurçar les pauses i ja que sembli que és una persona que parla amb una soltura i una cosa que després, no, una cosa tan petita com això, no? Pues imagina't si de sobte talles tota una part del discurs i poses una altra, clar, és que...
Sí. Ja, però això és com que em semblava superimportant parlar d'això, perquè, o sigui, sento que les converses, o sigui, al voltant del tema de redes i tal, sempre és com muy punitivista, muy de... no sé, de controlar el temps del tema de l'addicció, i és veritat, però hi ha una part que és com molt important, jo crec, per a la nostra generació, que és que ens identifiquem i que és una part del món, o sigui, és que és una realitat molt gran. I a nivell, que ho parlàvem com abans, no tan sol com personal, sinó professional, o sigui, que hi ha una part laboral que encuentres solo por ahí, o sigui, com que també hi ha... Sí, com que és més complex, eh? I sí...
Sí, parlàvem també, no, de que quan parlàvem d'aquests tòpics que es diuen des de fora, que és com el debat ara, potser és quantes hores els nens passen amb el telèfon. I és com, no t'estàs enterant que és com la punta de l'iceberg, quantes hores està el xaval, que hi ha penya que està com amb això de la identitat, de dir, o amb això que parlàvem del relat de qui vull ser a les xarxes i tal. Llavors tu digue-li a un neuropsicòlogo que t'està explicant, que li està dient als pares de, no, lo importante es 5 o 7, no sé quantes hores. I els nanos aquests, o nosaltres inclús, estem ja desenvolupant en una era digital que ja està aquí, saps? Llavors trobem moltes vegades que hi ha un viatge entre senyors més grans, no?, i senyores més grans, altres generacions, que estan com encara vigilant quantes hores estan, i no estan com d'alguna manera acceptant que ja estem en una era que és totalment digital i que estem molt immersos en això, no?
Sí. I, o sea, i a part del tema de la identitat i tal, volíem com, no sé, que comparteixo les vostres experiències com sobre la comunitat. O sea, si habéis como encontrado comunidad que de otra manera no habríais podido entrar en contacto? ¿Si ha sido una parte de vuestra socialización y de la como recerca de comunidad? ¿O si esto es un poco un mito, ¿no? Y en realidad, pues a lo mejor no.
Clar, jo penso que és un error quan a vegades algunes influencers diuen sí, la meva comunitat de 3 milions de seguidors, tal, penses... Comunitat és una paraula molt forta, és el que estàvem dient. I dir que tothom qui et segueix forma part de la teva comunitat, estàs dient que tothom qui et segueix pensa igual que tu, té els mateixos valors que tu. I a mi m'ha passat de seguir persones simplement perquè de sobte pues, m'agrada el seu contingut, però a nivell d'idea, per exemple, jo alguna època he seguit a la Maria Pombo, no puc estar més desacord. Clar, vull dir, llavors que sota dir que jo formo part de la seva comunitat, penso, hòstia, saps? No, vull dir, simplement t'estic seguint perquè mira, aquests dies estàs fent un Get Ready With Me que m'interessa. Però no penso com tu i no... Si em preguntes, no formo part de la teva comunitat, però t'estic seguint ara. Llavors, que la Maria Pombo té comunitat, segur, que és de tantes persones, ho dubto molt que tothom qui et segueixi, bueno, és gairebé impossible, no?, que tothom qui et segueixi comparteixi exactament tots els mateixos valors. Llavors, s'ha d'anar en compte, existeixen les comunitats a internet, però tampoc res és tan com important i tan rellevant, no? Com a vegades, oh, no, la Dulceida ha dit això, per tant, ara ja tothom pensarà així. Bueno, la Dulceida té molt impacte, però també és guai saber que les persones tenen la nostra opinió i que podem seguir coses i escoltar discursos i ignorar-los completament. Vull dir, també és una realitat.
Exacte, igual també pot servir per escoltar aquest discurs i que a tu et serveixi per reflexionar, però això és el que tu deies, no vol dir que estiguis 100% d'acord ni molt menys. Te puede dar para després comentar-ho amb els teus amics i amigues i fer la reflexió sobre... O sigui, buscar tu la teva opinió, que crec que això s'està perdent una mica de vegades, no? I amb el que deies tu abans, que comptabilitzem molt les hores d'ús i que potser ara està deixant de tenir molt de sentit parlar només des de les hores, això m'ha portat bastant al TFM que el vaig fer sobre intel·ligència artificial... A les aules també, i una de les conclusions a les que arribava és això ja està aquí, o sigui, ara això ja no se va a ir a ningun lado, o sigui, la intel·ligència artificial i els mòbils i els ordinadors i tot es queda, però necessitem una conscienciació i més recursos que ens diguin que és dolent, perquè que ens diguin que és dolent ja ho sabem, i vaig fer enquestes a estudiants i també a profes i tal, i és com, les dels estudiants és com no sé si el 60% o, bueno, molta gent ja hi ha una consciència de que és nociu, de que estan estafant, de que, ostres, sí, hem fet trampes perquè hem fet tots els deures amb la IA, tal. Vull dir, ja ho saben, no és com, ai, no ho sabia, tal, no. Vull dir, ja se sap, vale, què falta ara? Què podem fer ara? Com ho portem més enllà, no?
Total.
Llavors, aquí hi ha un problema que és que no se sap. I com que està patant tan fortament, en aquest cas, lo de l'intel·ligència artificial, que passa que no hi ha ni una legislació encara. Però ni a nivell europeu, ni a nivell espanyol, ni a nivell català. Vull dir, hi ha guies d'ús, hi ha propostes que és com un... S'agraeix, perquè és que ells tampoc saben com fer-ho, és que ningú sap com fer-ho, perquè és... tan ràpid el canvi constant i tan... ha sigut un boom tan fort i ha entrat sí. tant a la vida quotidiana que és complicat també per la gent que ha de fer les lleis, no tenen ni idea, no?
Total,
llavors,
total.
És una mica pues complicat, però hem de tenir present que falta un pas més enllà.
Sí.
O sigui, ja sabem que és nociu, ara què fem? Ja sabem que les xarxes són perilloses en el sentit de, vale, estem creant una identitat, anem a ser conscients de des d'on l'estem mirant, no? El que dèiem, però ara què fem? I crec que estem una mica en aquest punt de desorientació col·lectiva.
Sí, totalment. Tot i que tampoc acabo d'estar d'acord amb el demonitzar la intel·ligència artificial i les xarxes perquè com a eina està molt bé. Vull dir, i fins i tot amb tonteries bàsiques del dia a dia. Per exemple, jo va haver una època que tenia problemes d'estómac i estava en una dieta i poder-li del ChatGPT, escolta, fes-me una llista de tots els ingredients que necessito. El que em facilita la vida, això, igual amb els mòbils, jolín, que passi algú al món i que en un segon puguis buscar què ha passat, informar-te per tu mateix. Jolín, quan la meva família se'n va de viatge, quina sort que existeixin els punyeteros mòbils per poder xerrar, perquè em puguin enviar fotos, vull dir, que com a eina, a mi em sembla molt bé, el que està clarament malament és no? Un cop, més enllà de complementar-te, ja formen part de tu, estem parlant de les addiccions, amb el cas de la intel·ligència artificial, també, no, clar, a l'escola tothom fa la trampa. Bueno, potser el sistema educatiu que ha de replantejar-se si realment un examen d'empollar és la manera d'avaluar la gent. Vull dir que jo penso que com a eina tampoc està bé demonitzar-se, però clarament hem de reestructurar moltes coses.
Sí, exacte, o sigui, part de les conclusions va ser no demonitzem perquè, per exemple, la intel·ligència artificial és una gran eina per l'escola inclusiva, o sigui, s'alinea molt amb els seus principis perquè pot ajudar a personalitzar molt l'aprenentatge de cada nen, o sigui, és una eina potentíssima, el que passa que no tenim els recursos perquè sigui òptima a nivell educatiu, perquè el que passa és que, i intento no enrotllar-me molt perquè si no m'aviseu, però el que passa que una de les conclusions va ser, vale, hi ha molts teòrics que han demostrat que dominar el teu discurs i el teu llenguatge està super relacionat amb la, amb el teu aprenentatge profund, per tant, què passa si estem deixant aquest discurs i aquesta pràctica de jo redacto, jo penso les meves idees, què passa si la deleguem completament a la màquina? Doncs que nosaltres ens quedem en la superfície i no estem practicant aquest fet de estic aprenent profundament. Llavors, són això coses que són eines superpotents que li hem de treure tot el bo que tenen, que és moltíssim, però necessitem una educació digital que ens acompanyi. I una altra cosa que és molt important en aquest aspecte, segons el que jo vaig investigar, és precisament una educació en xarxa. És a dir, no, en aquest cas, dels alumnes, no podem deixar-ho tot en mans dels profes, per exemple, sinó les famílies i la comunitat té un paper com fonamental. Si no, esto se nos hunde por todos lados.
Sí. Totalment. Sí, i que això que deies del ChatGPT amb els alumnes és la xuleta que abans ens fèiem abans, vull dir que al final,
clar, o sigui,
no deixa un instrument, sí, però ja es feia abans. Hi ha una cosa que us volíem preguntar i és, quan vau tenir xarxes vosaltres?
Accés a xarxes, jo recordo ja, jo sóc del 2002, per ubicar generacionalment, llavors jo recordo el... A cinquè de primària ja mirar YouTube, que hi havia dos youtubers, no? Però, o sigui, com a usuària, jo recordo ja aproximadament 10-11 anys. Ai, com a consumidora. Llavors, jo com a usuària diria que va ser més a l'etapa institut, però era un moment en el que jo ho vivia com un joc, i socialment també era com un joc. O sigui, jo me recordo fer-me Instagram i estava, me recordo amb els meus avis, i pues, va, fer com 50 fotos del menjador i penjar-les totes 50, o sigui que en cap moment era conscient de ai, el que és l'Instagram, saps? O sigui, per mi era com, ai, ma germana en té, pues, jo també vull un compte d'Instagram. No sé en quin moment vaig veure que era una cosa diferent.
Sí, jo també ho relaciono molt amb l'etapa d'institut. Més o menys. Jo sóc del 2000, o sigui, dos anys d'avantatge, però sí, més o menys institut i sense cap tipus de consciència també.
Sí.
O sigui que comparteixo la sensació.
Que va arribar ràpid, la consciència, i va anar tot com molt ràpid. O sigui, de seguida ja vaig dir, vale, no toca aquest tipus de foto, és diferent, però sí.
I anava lligat a... O sigui, les edats són bastant tempranes, no? I la següent pregunta era com li expliquem, no? Com la Carla i la Maria d'aquella edat li explica al seu papa, a la seva mama o aquí al, no, el tutor legal, com li explica què vol tenir Instagram i per què vol tenir Instagram.
És a dir, com ho vam fer en aquell moment o com ho faríem ara? Clar, vull
no,
dir,
és sí. Trampa ja. Com ho faries ara ja? No,
no, clar, ara ja no toca. No, en aquell moment jo me'n recordo a dir... Clar, és que ara, tal com està el món ara, em fa gràcia, però jo me'n recordo el meu moment ja tenir com una xerrada amb el meu pare de papa, em puc fer correu? I el meu pare, vale, va, i fent-nos junts el correu electrònic, gran xarxa social. I llavors ja, un cop fas com aquest petit step, ja me'n recordo dir... Ai, papa, em faré Instagram... I meu pare, fes el que vulguis, saps? Vull dir, perquè, clar, si jo no tenia consciència, imagina't ell, encara menys, vull dir... Llavors, era un moment en el que les xarxes socials eren una cosa tan diferent al que són ara que no va haver-hi ni debat. Va ser com, bueno, doncs pues va.
Jo també una mica tal qual així, amb l'afegit que jo tinc un germà gran que a sobre és... Bueno, ara és informàtic, però vull dir, ja tenia aquesta necessitat d'explorar totes les xarxes, d'explorar-ho tot, llavors ja m'obria bastant camí, la veritat. I, però va ser una mica així, una mica primer el correu, després crec que el Facebook, abans que Instagram, crec que era el moment de Facebook, i no va ser com un... Crec que no va ser una gran conversa, tipus, ai, doncs, ens obrirem Facebook, que totes les meves amigues tenen, tal, i crec que és precisament el que estàvem dient, que si nosaltres no teníem consciència, ells tampoc.
Vull dir que tampoc hi havia res amb el que tenir consciència, perquè no era, en aquell moment no eren el que són ara, ni de broma, és a dir, era com bueno, una manera de xatejar amb els amics, saps?
Clar, és plantejar-se també que ara sí que, o sea, el tema d'una educació com digital i tal, sí que és com lo que toca, perquè són tan complexes ja, i però és veritat que fa 20 anys o el que sigui, pues a lo mejor no. Entonces també que aquesta generació ha tingut que fer ese traslado de decir, esto no era tan complejo, no era tan peligroso, i de golpe como a que tengo que educar a mi hijo o tengo que generar eines i tal para que sepa cómo navegar este espacio. Y nosotras que acompañamos a familias y tal, como que, y en la crianza es como súper importante el tema de sí que incidir en el tema de educación digital y de no, a lo mejor no tanto el control parental, ¿no? Pero sí como la información, simplemente. O sea, como estar informadas y sí, como acompañar en ese proceso.
Y mantener el diálogo y la comunicación, de que no pase a ser algo de secretismo o el que sigui, porque llavors aquí sí que potser està passant alguna cosa, ¿no?
Sí.
Y yo sí que recordo que al principi, que això crec que em va fer bé, sí que Facebook o Insta o el que fos, sí que el tenia tancat. Vull dir, havien de demanar sol·licitud, i això sí que és una mica un petit filtre, bueno, un gran filtre, perquè al final fas, o sigui, comparteixes amb els teus amics o amb gent que més o menys tens vista o així, no? Que crec que en el moment en què obres has de tenir més consciència perquè tampoc saps ben bé a qui li està arribant aquesta informació i, per tant, has de tenir clar pues, el que vols compartir i el que no vols compartir. O sigui, tan simple com això, però ja has de tenir una mica més de consciència i va bé, crec, tenir una mica més de maduresa per afrontar el que et pugui venir o si algú et comenta alguna cosa que no vols... Bueno, que pot fer mal si no estàs tan madur o aquestes coses, bàsicament.
Sí, jo crec que també és important mirar què és el que fiquem en el centre del debat, no? És a dir, per exemple, abans que parlàvem de la intel·ligència artificial, podem ficar al centre el ChatGPT i ficar-nos a analitzar tot el que comporta o podem ficar-nos a analitzar el sistema educatiu, com pot ser que aparegui un punyetero robot i a sobte se'n vagi tot. Vull dir, realment potser no ho estàvem fent tan bé si la manera que teníem d'analitzar les persones era multipotès. Potser hem de començar a fer altres coses. Vull dir, potser el centre és pues, el sistema educatiu, quins canvis s'haurien de fer. I penso que amb la xarxa és igual. Podem ficar al centre l'Instagram i el TikTok i ficar límits d'edat o ficar coses que tothom trobarà la trampa, o podem ficar en el centre la capacitat crítica de les persones, com filtrem la informació, no una mica quins valors o quines coses ens estan faltant, com perquè veiem un TikTok d'algú que diu una cosa que s'acaba d'inventar i ens ho creguem de seguida. O sigui, crec que podem ficar al centre les coses que sí que podem controlar.
Sí.
Total. Potser estem també infantilitzant, no?, els joves, potser els papes i les mames és com... No, clar, el que deies, no? Si la dulceida li diu alguna cosa, ella s'ho creurà. I és com, bueno, pues potser has de fortalecer, no?, aquesta, la capacitat crítica de la teva filla o del teu fill o de, si ets profe, no?, dels nanos, i saber que ells escoltaran això, però també escoltaran altres cosetes. Jo volia preguntar, per què es demonitzen les xarxes? O sigui, tu, Carla, per exemple, que treballes més a la xarxa, llavors tu ets, o sigui, per aquestes persones que demonitzen, que no sabem qui és, tu eres el demoni, llavors.
Clar, sí, bueno, jo crec que es demonitzen primer de... Bueno, clar, podríem trobar mil motius, eh? El primer que s'ha vingut al cap també és que és una cosa que relaciona molt amb els joves. No obstant, en tingui tothom. I si és veritat que els joves sempre ja som els més tontos, som els que ho fem tot pitjor, tal, que és com, bueno, tampoc tenim tanta cap... Ens heu deixat el món que ens heu deixat i hem fet el que hem pogut, saps? Amb el que teníem. Però jo crec que en part això i sí, bueno, perquè al final és que la xarxa s'han endut per endavant moltes coses. Ja, i tirant-ho per la meva professió, que és del que més puc parlar... Jolín, els mitjans tradicionals, vull dir, ningú de la meva edat mira la tele ja. Miren un puto podcast que està gravat amb un iPhone. Llavors, és que és normal que molta gent les ho digui perquè s'han emportat per endavant mil temes, o el que per tornar al sistema educatiu, vull dir, ja ningú, si tens un dubte ja no li enviaràs un correu a la profe, buscaràs el xat, vull dir, és que s'han endut moltes coses i per això, bueno, el primer que et surt és el rebuig, però per això jo estic molt a favor de dir, bueno, podem ficar-nos-hi de cul, que jo també vaig tenir a la meva època de no, ChatGPT, pots ficar-t'hi de cul o pots aprendre com viure amb això, a realment utilitzar-ho com una eina i a veure tot el positiu en l'àmbit dels mitjans, no? Jolín, la gent està escoltant més podcast, doncs no cal matar la ràdio, anem a fer-ho tot, anem a fer la ràdio en directe i anem a donar l'opció també d'escoltar-ho mitjançant això, és a dir, el món canvia i també ficar-s'hi de cul i no acceptar l'evolució crec que és un error.
Jo també estic d'acord. vull dir, amb això.
Vale, doncs genial. Pues volíem fer una, sí, com una última pregunta, que és que vosaltres, com a joves, o bueno, el que sigui, què li diríeu a papas, mames, cuidadores que estan preocupats per la relació dels seus fills, filles, amb xarxes i tal? Que pot ser una eina que a vosaltres us hauria venido bien, o que creieu que necessiten saber per gestionar això?
Jo crec que els diria una mica el que estàvem dient ara, és a dir, que estem en una era digital i que, per tant, no podem fer veure que això no està passant. Mm-hmm. O sigui, simplement hem d'intentar estar el més informades possible sobre aquestes coses, hem de prendre estratègies i tenir recursos per acompanyar des de la seguretat virtual, que implica que una persona que potser no està del tot madura encara tingui aquesta eina, però aquesta eina ha llegado para quedarse. Llavors, anem a intentar trobar la manera de que tot sigui el més segur possible. I això s'aconsegueix, doncs, amb el que estàvem dient. Jo crec que és una mica un acompanyament, un saber què està fent el teu fill, tampoc a ahogar-lo, no? Però, no. Vale, què estàs penjant o què estàs fent? I sobretot fomentar, jo crec que això és el més important, a l'esperit crític, i fer reflexions amb els teus fills i filles sobre la mirada, sobre el que implica aquesta pressió estètica i social, sobre... mira, per què creus que estàs penjant aquesta foto, no? Vamos a hablarlo, vamos a charlar sobre esto i anem a entendre, no? Què està passant i per què ho estem fent. I llavors jo crec que a partir d'aquí, pues, ja... Anar fent.
Totalment, subscric tot. Se'm fa una mica de bola perquè penso que... O sigui, donar consells perquè penso que ningú t'ensenya a criar ningú, llavors, i no hi ha una manera bona de fer-ho, és a dir, bé, en el meu cas soc l'última persona que podria donar consells sobre això, però sí que penso que és molt important això, crear un espai segur, vull dir, moltes vegades crec que s'aposta pels límits de, doncs, no, li prohibim el mòbil fins als 18, o no sé què, pot ser una manera, però jo crec més com crear un espai de diàleg, de confiança, en el que si hi ha qualsevol cosa, pugui haver un entorn segur on parlar-ho, també utilitzar recursos o eines com les que oferiu vosaltres, que són superinteressants, és a dir, només ja saber que és una cosa de la que t'has d'ocupar, no? Que és la relació que té el teu fill-filla amb les xarxes, ja crec que és un gran pas.
Jo no sóc convidada d'aquest poques, però també m'agradaria donar la meva opinió.
Hombre,
no, jo crec que estic molt d'acord amb el que dieu i crec que justament el que dius tu és molt xulo que justament puguem parlar-ho, no? És a dir, jo no sóc ningú per donar consells, però és guai que penya jove, que hem tingut pares i mares i sobretot vosaltres que heu estat en aquesta època, també puc parlar sobre això, perquè jo crec que ajuda un munt. Sí. Jo diria que crec que ens hem de deixar, o sigui, que papes i mames que es creuen saber-ho tots perquè tenen un número més elevat que els seus fills i filles, crec que és el moment de que ells també et poden ensenyar moltes coses i no passa res. No estàs caient com a pare, ni com a mare, ni com a persona que eduques. Llavors, abogo molt per l'aprenentatge bidireccional, no? De que jo aprenc molt dels meus fills i les meves filles i ells aprenen molt de mi. I dit això, aniríem tancant, parlaríem de moltíssimes més coses. Llavors, abans de tancar, ens agradaria que poguéssiu, qualsevol reflexió, qualsevol cosa sobre vosaltres, promo, sí. Jo què sé, cosetes que feu, que no feu, que us agradaria dir.
Però comença tu.
Jo és que no sé jo si puc fer molta promo. Vols dir de coses que... productes audiovisuals que tinguem por ahí?
És el teu espai, el que tu vulguis.
Bueno, així com per dir alguna cosa, si us ve de gust veure un curt sobre precisament doncs, una mica aquesta comunitat queer barcelonesa, Noche Nocturna i tal, doncs el podeu veure a Filmin, es diu Nocturnes, i res, és un curt que amb amigues vam guionitzar i dirigir i amb un equip d'amigues també vam aixecar i ahí està, en Filmin. Sí que si li voleu fer un cop d'ull, Nocturnes.
Bueno, doncs jo tinc un podcast que es diu Tranqui, jo també, que parlem una mica d'aquests temes que a mi com a persona jove m'interessa, llavors, bueno, ja heu vist que jo sóc molt interessant i divertida i ja us convido a escoltar-lo.
Molt bé. Pues moltes gràcies
per estar aquí.
I, per terminar, pues, nada, que a les persones que ens acompanyeu més a través del podcast. I moltes gràcies també per escoltar-nos. I si us ha ressonat alguna cosa de la que hem parlat o penseu que ens podem acompanyar en el procés en el que us trobeu, us recordem que EWI és un servei gratuït i accessible per a tothom. I si voleu més informació, ens trobareu a Instagram, hablando de Instagram, @son.iwi, o ens podeu contactar a través del número de telèfon que trobareu a la descripció. I nada, novament gràcies per escoltar-nos i ens veiem al pròxim capítol on parlarem del dol migratori. Un tema molt important que nunca deberíem deixar de hablar. I nada, us deixem a continuació algunes preguntes que estructuraran aquest episodi.
Com es passa un dol encara que es migri per un futur millor? Què significa viure dues cultures diferents a la vegada? O si la gent entén la complexitat de migrar d'un lloc a un altre? Així que res, moltíssimes gràcies i ens veiem a la següent. Thank you.